Un minut i mig i arribarem en punt a 2:15 del matí. Comencem la tertúlia al Gall del Monestir. Avui ben acompanyada per tres homes, Eduard Gené, Víctor Alexandre i Jaume Pla. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Avui dia no és festiu, però hi ha molta gent que fa por, nosaltres no. Heu decidit venir a treballar aquí amb nosaltres. I ahir sí que va ser festa per aquest 6 de desembre, dia de la Constitució. Parlarem d'aquest tema perquè, bàsicament, el president d'Espanya, Rajoy, i el PP defensen la plena vigència de la Constitució espanyola, mentre que els socialistes demanen actualitzar-la. Amb tot una setmana de polèmica per la llengua una altra vegada, una nova a Catalunya. Parlem primer de com va anar ahir aquest dia de la Constitució, on va haver-hi plantada de nacionalistes a Madrid, que no hi van anar. I després parlem d'aquesta polèmica sobre la llengua, l'esborrany de la nova reforma educativa, les paraules del senyor Wert, també les d'ahir, que sóc un brau i m'encenc. Comencem per la jornada d'ahir, comencem per vostè, senyor Eduard Gené.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, ahir jo suposo que el que es va mostrar amb imatges, que allò que diuen que una paraula, una imatge val més que mil paraules, cosa que jo no crec, però bé, per seguir el tòpic, es va demostrar precisament això. Qui no va estar allà, el que volia dir és que no creu que aquesta Constitució tal com està pugui continuar. Els que estaven allà, evidentment el que van fer va ser reforçar això amb aquests matisos que es van dir, però és curiós com sembla que tothom oblida que la Constitució sí que està modificada. Està modificada dues vegades. I està modificat dues vegades quan es va considerar que feia falta, en el cas de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, i fa molt poc, doncs, quan va haver-hi l'ordre directa des de la senyora Merkel i companyia de que s'havia d'actualitzar, i per tant no és veritat que no s'hagi modificat. Això per una part. I per altra part, recordar també, perquè la memòria és curta, que quan la Constitució es va votar l'any 1978 va ser precisament el Partit Popular, en aquell moment Aliança Popular, els que no van votar la Constitució. És a dir, el Partit Popular en aquell moment, Aliança Popular, va deixar llibertat de vot, com tots els partits van fer-ho, i només la meitat van votar que sí, i en posant-hi molts reparos. Per tant, és curiós com passa molt sovint, no únicament amb això, sinó amb altres coses, que els nous, els convertits, són els que després es converteixen en els més serins de defensors del que sigui, en aquest cas de la Constitució.
Víctor.
Sí, bé, deies que hi va haver una... A Madrid hi va haver l'absència dels nacionalistes. Jo diria que no, els nacionalistes hi eren tots. És a dir, tots els que hi havien allà eren nacionalistes espanyols, i els que no hi eren, doncs eren catalans i bascos, certament, que no s'hi senten representats. És a dir, els nostres representants, els presidents de Catalunya o del País Basc, com a representants del poble que són, representen doncs el poble, i aleshores el poble no se sent representat per una Constitució que s'ha convertit en una presó. És una presó. De la qual, a més, no, vull dir, és una presó per perpetuïtat. No és allò de dir durant un temps. No, és a perpetuïtat, t'agradi o no t'agradi. Llavors, és com que es diu que Catalunya no és un subjecte polític i que no hi ha, ho deia l'altre dia la representant del govern espanyol, ahir, em sembla que ho deia ahir mateix, deia que la Constitució es pot tocar, es pot actualitzar, que això d'actualitzar, esclar, és una cosa molt, molt eufemística, perquè els punts essencials, ja sabem que aquests no es poden modificar, per tant... No es volen modificar, exacte. Clar, no es poden perquè no volen ells, clar. Ella deia que sempre es pot actualitzar alguna cosa, sempre que, i parlar de tot, sempre que no es qüestioni que la sobirania dels espanyols, deia ella, resideix en els espanyols, i que per tant, clar, no hi ha subjectes polítics que es puguin autodeterminar ni decidir per ells mateixos, ni parlaments que ni tan sols per unanimitat, encara que els 135 escons del Parlament de Catalunya estiguessin tots d'acord, no serviria de res, seria lletra morta, perquè no ets sobirà, és a dir, no existeixes com a poble, talment. Només hi ha poble espanyol. Clar, aleshores és dir, feu el que feu, mai no podreu fer res que nosaltres no aprovem. Clar, aleshores penses, home, com puc guanyar un partit si les regles de joc les fa el meu adversari? No les fa un jutge neutre o una entitat neutra, les fa el meu adversari. Com és que sempre perdo? Sempre per atràs? Perquè ningú que té la paella pel mànec l'agafa per l'altra banda, per la banda que crema.
Jaume.
Sí, el dia d'ahir no va ser la primera vegada que no va anar-hi ningú del govern català. No. L'any passat ja no va anar-hi tampoc, i a l'època Pujol...
A Montilla sí que anava.
Sí, anava. Sí. Aquest any s'ha sabut si ha anat.
Sí, hi ha anat.
Ell sí, anat, sí, sí, era. Sí,
estava com a senador.
Clar, clar, sí.
Ja. Bé, però jo a mi em sembla que, de fet, nosaltres ja no estem a la Constitució, perquè crec que ja ens considerem que estem fora. I, a més, només van faltar les explosives declaracions d'ahir del senyor Wert, que ni el rei, ni el Rajoy, ni els altres grans, importants polítics van tenir tanta atenció. Van estar una hora i mitja amb tota la premsa a l'entorn del senyor Wert. Era el protagonista del dia de la Constitució. I en les declaracions que va fer, és evident que ell, que ja es considera fora, perquè està fent un símil dels toros, quan a la zona on ell es refereix ja no existeixen, perquè estan prohibits, vull dir, ja no hi són. Estem tan distanciats amb tot que ja ho veiem, que nosaltres hem d'estar fora, i ell es considera que no hi serem. Aguanta estoicament, però, esclar, d'una manera tan absurda i tan fora de lloc. Això sempre penso en el mateix, això fora ho saben i ho comenten els corresponsals, i això els distància encara més, perquè és això, absolutament fora de lloc.
A més, amb això que dius, Jaume, d'aquesta frase que va dir el senyor Wert...
Recordem la frase, un momentet.
Sí, jo la tinc aquí davant.
Sí, llegeix-la tu mateix.
S'ha traduït en català, val. Diu, soc com un toro, m'embraveixo amb el càstig.
Sí.
Que no és veritat, eh? Que quan els castiguen els pobles toros, agonitzen.
Els castiguen precisament perquè no siguin braus.
Exacte,
perquè no siguin braus.
Pobret, perquè no estan gens braus, eh?
Justament això anava a dir, exacte.
Que van morts.
Sí, 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 no, i és que a més a més és, bé, en principi demostra que és un masoquista, perquè, home, quan et punxen fa mal, no? Jo crec que el senyor Wert és humà, i per tant si el punxen segur que sagna, no?, que li fan mal. I el brau també és un animal que també pateix, esclar, també té dolor, no?, com qualsevol altre animal, i aleshores, doncs, pensar que el brau, bé, clar, suposo que li agrada ja les curses de braus i tot aquest món, tota aquesta festa nacional, però des d'un punt de vista animalista és una animalada, perdó pels animals, el que acaba de dir aquesta persona, perquè pensar que un brau, doncs, és més brau quan li fas mal que si no li fas mal, em sembla bastant criminal, això, és a dir, em sembla una cosa escandalosa. Home, clar que molta gent, les persones també, home, si et punxen molt i tot, només tens dues possibilitats, o deixar que acabin amb tu, et quedes absolutament, doncs, com un pollet, o revoltes per defensar-te, perquè lluites per la teva pròpia vida. De manera que considerar que això és ser brau és des d'un punt de vista humanístic, em sembla una barbaritat.
Però el més greu d'això és que ell és ministre de Cultura i d'Esports.
I d'Educació.
És que és molt greu això, eh?
El senyor Wert, una de les coses que li deu passar en els últims mesos és que se sent a la glòria. Perquè és un individu molt característic. El senyor Wert, penseu que la seva primera aparició en el món polític va ser a Izquierda Democrática.
Ah, sí?
Sí. Després va passar a UCD. Després d'Izquierda Democrática, que va fracassar...
És que era massa d'esquerres tota aquesta gent.
Va passar a UCD. I UCD va estar-hi fins que UCD va desaparèixer. I després del CD, doncs, va passar a Aliança Popular, i d'Aliança Popular, doncs a PP. Ha fet un
itinerari...
I a la FAES,
no? Un itinerari, sí, però els últims 3 anys, si no m'equivoco, ha estat un dels tertulians més elogiats, amb més característiques pròpies, amb més enginy, amb més frases que sempre quedaven en els titulars dels diaris, etcètera, etcètera. O sigui que és un home d'una gran intel·ligència, sí? Evidentment, sí, tant. Sí, sí.
Sí? És que, Jaume no s'ho creu.
És que no, a veure... És que
un tipus d'intel·ligència,
no? Intel·ligència, no, intel·ligència és una cosa. La sensibilitat...
L'ideologia és un...
L'ideologia és una altra. Vull dir, clar, ningú pot negar que segons quins jerarques nazis eren intel·ligents. El que passa és que l'aplicació de la seva intel·ligència...
Estava al servei d'una altra cosa.
Anava una cosa que des del punt de vista emocional, des del punt de vista de justícia, etcètera, no. Però si no, Albert, segur que en aquest moment està a la glòria, perquè una de les característiques és que ell sempre vol ser el centre de l'atenció.
Sí, sí, ho és, ho és.
I per tant, en aquest moment es deu sentir molt bé.
Julià Robert.
I, a més, ningú es pensi, en molt sentit, que com és possible, tal... Ningú es pensi. 1. Que el senyor Albert fa les coses individualment i personalment sense que no hi hagi un consentiment
previ,
això està claríssim. I 2. Que és una estratègia absolutament pensada i que està escrita i dita, com dic jo, per les tertúlies des de fa anys.
Cap a on aquesta estratègia?
L'estratègia és l'anul·lació total de qualsevol cosa que no sigui... La Castella, no l'Espanya, la Castella triomfant. És senzillament això. És a dir, nosaltres els castellans som els que manem a Espanya. I ens agradaria manar també sobre Portugal, la península ibèrica, vaja. I nosaltres som els que manem. I com a conseqüència, tot el que no sigui. Els altres són subjectes, quan ell diu espanyolitzar els catalans, els nens catalans, està definint claríssimament quina és la fórmula. O sigui, per què? Perquè ho veuen com a súbdits, són uns súbdits, són uns que nosaltres hem conquistat. Són elements de conquesta. I com a tal, elements de conquesta són, primer, esclaus, i segon, súbdits. O si vols eliminar-ho d'esclaus, clar, quan parlem de la democràcia, la democràcia es va fer crear a Grècia. Mentida, la democràcia com entenem nosaltres, a Grècia res de res. Hi havia 4 que eren els que manaven i hi havia els esclaus que ho veien i feien res més. Doncs la democràcia que entenen segons quins, no tots, però segons quins que estan en aquest moment en el govern, és la democràcia a la grega. Som uns quants privilegiats que tenim una cosa muntada que es diu democràcia constitucional o monarquia constitucional, no sé què, no sé quantos, però hi ha uns que han d'obeir, i punto, i s'ha acabat, i no hi ha altra alternativa.
Però això és pensat. És la part ultra del PP, perquè aquesta acció d'aquest senyor Bert està protegit per la FAES i per l'Aznar, que és el partit que està dintre oposició del PP del senyor Rajoy.
Perdona,
compte, perdona, el que ha fet el Mundo...
Perdona, el senyor Rajoy per què és president del país?
Exacte.
Perquè
l'Aznar va escollir.
Qui el va assenyalar? Qui el va assenyalar amb el dit?
El senyor Aznar, després d'haver-li proposat 2 vegades al Rato i dir que no. I això diu la biografia, que això és denigrant pel senyor Rajoy. Després de les eleccions del que ha passat aquí a Catalunya, el Rajoy, després de la ficada de pota que van haver-hi alguns ministres que van declarar que era que sí, van anar a favor del Mas, bueno, atacant el Mas, i després que s'ha demostrat que no, el Rajoy va dir que moderació i que no ataquessin tant a Catalunya. Això en els seus... I surt el verd al contrari. Però què passa? Que
és el policia bo i el policia dolent.
Bueno, però això és incòmode pel Rajoy, deixa't estar.
Home, clar que és incòmode.
I per la senyora Sánchez Camacho, que ha fet aquestes declaracions al verd amb aquesta llei, i no havia consultat en absolut el partit de Catalunya.
Abans...
I a la Sánchez Camacho pitant cap a Madrid...
Abans has preguntat si havia anat el senyor Montilla a l'acte de la Constitució. Sí, va anar-hi. Saps què li va dir amb el senyor Bert? La que has muntat, José Ignacio.
Sí, exacte. Sí, senyor.
Per comptes d'engegar-lo a fer punyetes a la primera de canvis,
sí,
diu,
sí.
com aquells amics que es troben al cafè, i diu...
Vaya una,
no?
Vaya una, sí.
Sí. Però és que fixa't que en aquest cas el Rajoy va fer una defensa de la Constitució i la Llanos de Luna també, però fixa't, amb això també, sí, amb això també deixa en evidència el Partit Socialista, perquè amb la boca petita el senyor Rubalcaba primer va fer una gran defensa de la Constitució, de la seva legalitat, després va dir que no passaria res si es modifiqués, per parlar del federalisme, però no se'n va parlar gens. I el Rajoy, en aquesta legislatura, no pensa tocar la Constitució pel federalisme, amb la qual la campanya que va fer el senyor Navarro semblava que ja el més que bé podia declarar federalisme, no? Vol dir que això tots els partits polítics que defensaven aquest sistema ha quedat en evidència. Vol dir que no tenim més remei que accelerar el màxim possible la segregació. És l'únic camí que hi ha.
A mi em sembla que el senyor Rajoy el que fa és un paper bé, institucional, és a dir, pot fer el paper de moderat, perquè ja té tot un estol de personatges que fan la feina bruta, diguéssim, no? Aleshores ell es pot reservar el paper, això del policia bo, una mica, de dir, ei, posem calma, jo no cal que faci declaracions aprendades, perquè ja...
Ja li diré que no et pegui tant.
Sí, exacte, no? I ja surt el senyor Bert i fa totes aquestes coses, però certament, com diu l'Eduard, també, esclar, el senyor Bert no és una persona que, un outsider, que fa coses al marge del govern i que el govern està en contra i que ell les fa i tot això. Això és com un... com és impossible. De cap manera, per això jo crec que hauríem de fugir, de centralitzar-ho tot o d'enfocar-ho tot en el cas del senyor Bert, com si el senyor Bert fos el culpable del tema aquest, d'això que està passant de l'ensenyament, etcètera.
Però clar,
no?
Ell és ministre d'aquesta àrea, clar, però forma part d'un govern que l'avala.
Exacte, això volia dir, no? Per tant, hi ha tot això al darrere, i és el govern, és una ofensiva del govern espanyol, com diríem això, amb el suport ideològic o fonamentada en la ideologia de la FAES, que és la unitat d'Espanya com a una cosa sagrada, oi? De manera que, ara, tenint en compte això que deia el Jaume, de que clar, el senyor Bert és el ministre de Cultura, és el ministre d'Educació, jo crec que, de tota manera, això demostra que s'ha de reconèixer que Espanya és un estat democràtic, profundament democràtic, perquè això demostra que qualsevol pot ser ministre de Cultura.
És una forma de veure-ho. És una forma de veure-ho, sí.
Sobre la reforma educativa, hi ha diferents vessants, no només el de la llengua, que ara amb tot parlem. També hi ha l'aplicació de que la religió sigui obligatòria o optativa, perquè pots escollir entre religió i com una espècie d'ètica. Què els sembla aquesta reforma educativa i si creuen que realment això arribarà a aplicar-se aquí a Catalunya o no?
Home, des d'aquí es diu que no, i s'ha de recordar que ja fa molts anys que hi ha normativa que ha passat inclús pel Tribunal Constitucional, que aquí no s'ha aplicat. O sigui que jo m'imagino que haurien de portar els tancs, aquesta és la veritat, perquè la cosa fos diferent. De tota manera, tornant altra vegada i dient que això és una estratègia molt ben pensada, fixa-t'hi que ell va remarcar un moment determinat el tema de la història. O sigui, des del govern central, en aquest cas des del Ministeri d'Educació, es vol controlar tot un tipus determinat de matèries que són aquestes troncals, que són les que, com diu la paraula, és el tronc principal de l'arbre aquest, no? Pot haver-hi branques que surtin i tal, però això és important, això és el més important. I l'aspecte de la història, doncs, és una de les que va remarcar, perquè, clar, es diu, clar, els nens catalans surten, van creixent, que els expliquen unes coses que no són la veritat, clar, quina és la veritat d'Espanya. Clar, la veritat d'Espanya no vol dir que no hi hagi unes altres coses que siguin també veritat. És com la geografia, només la geografia que fa referència, home, és natural que s'ensenya les coses primer les més properes, les que són teves realment. Però tot va dirigit d'una forma molt clara. El que es va buscar és recentralitzar. I per molt que es parli d'autonomies i que allò que es va fer el 78 va ser fabulós perquè va estar molt bé, sota l'oixe o la boca petita ja es va parlant. Potser no faria falta, potser no sé què, potser tothom, eh? I tornem la responsabilitat al centre i nosaltres no ens quedem en res. O sigui, això és un cant que es va repetint. I això només va marcar per una cosa. Jo estic d'acord que el que es va fer a les autonomies no es va fer bé. No es va fer bé perquè 17 autonomies, o sigui, 17 banderes i 17 parlaments, és que no calia, evidentment, està clar. Però, amics meus, ho vau fer vosaltres i ho vau fer precisament perquè no hi haguessin els que tenien que haver.
I a més a més, només cal llegir l'article 145 de la Constitució espanyola, que corrobora això que diu l'Eduard, perquè és l'article que, a més, contradiu tota la campanya i tots els discursos del senyor Pere Navarro, que l'article 145 és el que diu que en cap cas, ho diu així literalment, en cap cas s'admetrà la Federació de Comunitats Autònomes. Article, evidentment, pensat, doncs, no perquè es federin les dues Castelles, sinó perquè no es puguin federar els Països Catalans, és a dir, el País Valencià i les Illes, amb el Principat. I aleshores, doncs, esclar, si veritablement fossin federalistes, el primer que hauríem fet seria suprimir aquest article que està en contra de la federació, perquè, clar, és que no té cap sentit. I el primer que farien els federalistes aquests seria tenir grup propi a Madrid en lloc de ser una sucursal del Partit Socialista, no? De manera que jo crec que abans s'agafa un mentider que un coix. I, per tant, la gent, els polítics, el que han de fer és presentar fets i no paraules, en aquest sentit. I per això reitero que és una presó. Ara, el que a mi, sincerament, em posa malalt és, de fet, aquest debat. Perquè és un debat permanent, constant, que fa no sé quants anys que dura, cada vegada que hi ha una agressió, que és una i una altra i una altra, no? I aleshores ens posem les mans al cap i ens queixem, o no hi ha dret, coita, però és que clar, és que Madrid, o quina barra, no sé què. Molt bé, d'acord, ens queixem. Però a part de queixar-nos, quin és el pla? Perquè, si no, tornem a tenir dolor. No? És com el malalt que no vol posar-hi remei i només pren calmants. I clar, sí, el calmants fa un cert efecte, però després quan el calmant deixa de fer efecte, torna el dolor. Oh, no. Jo crec que aquest tipus de personatge, que a vegades existeix al carrer, quan te'l trobes, que parla sempre del seu mal, canvies de vorera. Perquè, clar, com que no vol posar-hi remei, ell és víctima de si mateix. I aleshores ja et cansa.
Sí, però en aquest cas de la llei del senyor Bert, jo crec que primer serà lenta l'aprovació, segona que Catalunya recorrirà al govern, i tercera que...
Ara, no et sentíem gaire bé, Jaume.
Que recorrirà. I tercera que... Perquè, existirà l'insubmissió.
Hi ha algú que no...
Sí.
Fa un fals
no contacte. Sentit, no se t'ha sentit, no? Em sembla.
Ara sí.
Jo deia que aquesta llei del senyor Bert no es posarà en pràctica. Primera, perquè és molt lent. Després, perquè el govern recorrirà. I tercera, perquè existirà la insubmissió d'una manera absolutament rotunda. Jo tinc una experiència que he estat 2 anys a través de l'Institució de Lletres Catalanes i com a actor fent un recital de temes en les escoles, als nanos d'escolar i preescolar, fins a 16 anys. I he anat a diferents escoles, privades i públiques, que havien demanat anar i anava. I estava amb ells i parlava amb els directors, i la gent amabilíssima, i me tenien estupendament, els nanos ho agafaven amb molt interès, i encara no havia sortit aquesta llei Verd, però ja es parlaven d'altres coses, i els deien que no acataran el retirar l'insubmissió. Perquè què poden fer? Amb la de mils d'escoles que hi ha a Catalunya i els 100.000 d'alumnes, què poden fer? Posar un guàrdia civil a cada escola és impossible. Diu, seguirem fent exactament igual i i tots tenien aquesta idea, eh? Jo els hi preguntava i tots estaven ja absolutament convençuts. Clar, no anar a cap escola de l'Opus, evidentment, però...
És que les illes s'han trobat, que clar, allà governa el PP, s'han trobat que justament la gent s'ha revoltat contra això. Es pensaven que la gent, doncs, bé, prescindiria de la llengua catalana, i justament tots els pares s'han revoltat perquè volen que els fills, doncs, estudiïn en català.
Bausà amenaça que hi portaran inspectors a controlar-ho. Però aquí és impossible, per tant, això no es podrà fer.
És que hi ha un error de fons en aquest tema, i com per això parlava abans dels amos i dels esclaus, o dels súbdits, i és, clar, a Mallorca, a les Illes, les votacions són majoritàriament PP.
Sí. I tant.
És com a Galícia. Mm. I en canvi, hi ha aquesta espècie de cosa rara parlant de la llengua. Però, és que els mateixos que estan votant, en molts casos això, entenen que la seva naturalesa pròpia és el català. I per tant, amb això no hi veuen cap problema. És a dir, és una barreja complicada d'entendre per qui no ho vol entendre.
I aquí ha quedat reduït a 7 famílies. Ahir el conseller...
No,
22, no. Però d'aquests 22, quan els hi van fer veure que no es podrien separar els nanos, que estarien dins a l'escola i que farien un règim a part, però que no aprendrien català i tal, ho van acceptar. I diu, han quedat concretament a 7. Capitanejats per aquest famós Caja, amic de la senyora Camacho, no? Però, esclar, davant dels 100.000 d'alumnes, que 7 siguin els únics, escolta...
Jo sabeu que no sóc futbolero, més aviat, doncs, em molesta bastant tot aquest tema, perquè penso que s'ha arribat a cotes ja, i en fi, que no es poden permetre, sobretot afectant els actes que es poden fer dels dies que hi ha partit de futbol, però sabeu que ha aparegut el cas Messi, no? El cas Messi, que jo precisament amb una col·laboració amb aquesta ràdio vaig dir que aquest senyor dic molta història i tal, però no parla català, però en aquest moment ha sortit a la defensa dient jo he estat aquí i he après en català.
Exactament, diu, vaig créixer i estudiar en català i no he tingut mai cap problema.
No he tingut cap problema.
Però no el parla.
Que jo estic dient, ho hauria de parlar precisament per ser un element que podem dir exemplar, però en canvi no ho parla. Però, per altra part, això demostra que aquella cosa que es va repetint contínuament, que obliguen i que no, tal, és mentida, absoluta mentida. Cas personal meu, jo tinc dos nets, un gendre meu és madrileny. Quan venen la família de Madrid i venen aquí, la primera cosa que, al principi, perquè ja són més grans, que van dir és: ah, però estos niños hablan muy bien el castellà. Diu, evidentment. Doncs clar que sí. Però no passa que... Sí, estan estudiant en català tota la primària i secundària, però això no vol dir que no ho puguin parlar bé. I el parlen bé, i el parlen millor.
El parlen millor. De fet, a l'àrea metropolitana de Barcelona, hi puc donar fe perquè treballo en un mitjà i, per tant, rebem estudiants, el nivell de castellà és superior al de català, actualment. El problema en aquest país, de moment, és que se surt de l'escola amb un nivell de català més baix del que s'hauria de sortir.
I no diguem si anem a segons quin tipus d'institucions com ESADE. Que llavors no és que sigui el català i el castellà, és que llavors ja és l'anglès. O sigui que és el vehicular.
Però això que tens de la teva família encara ara passa a nivells que em sembla que no haurien d'estar informats, no? La consellera explicava com a anècdota quan aquesta setmana van a Madrid i veient tota la premsa estava amb ella, no? I quan ja fa gest i se'n va anar va fer unes declaracions i un periodista que hauria de tenir uns coneixements culturals del tema periodístic raonables li va preguntar: però consejera, és veritat que en Catalunya los niños en matemàtiques aprenden en català? Com és possible que en matemàtiques... Però això un periodista...
Recordo la frase d'Adolfo Suárez. Suárez, en un moment determinat, que era contemporitzador i tal, va dir: ah, però la física i la matemàtica s'ensenyen en català.
Sí.
Es pot ensenyar...
Però llavors era el començament.
Es pot ensenyar en català, matemàtica i física.
Però això demostra que després de 30 anys encara s'ho planteja.
Té pitjor.
Sí, és greu, és greu.
Això... No, que és un periodista que diu que aquest tio...
De totes maneres, si fem una passada per les televisions estatals, els telenotícies de diferents cadenes, quan tracten segons quins temes sobre aquesta qüestió, o estan desinformats, o tenen ganes de desinformar a la gent, o fins i tot jo he vist a canals com 4 o La Sexta, on directament fan unes notícies al telediario de mofar-se.
Sí, 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 sí.
Que o no entenen els periodistes, que haurien d'entendre, haurien de tenir una sensibilitat com a mínim, encara que vulguis, que sé, que encara que Intereconomia tingui la seva línia editorial, explicar segons quines coses, o com a mínim, coneix-les.
Sí, 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 no, realment és... Bé, hi ha una ideologia al darrere, i aleshores la ideologia pot més que la intel·ligència, evidentment, no? I quan hi ha, si hi ha intel·ligència en algun cas individual, doncs aleshores es posa al servei d'aquesta ideologia. En el cas de Messi... Ell és una contradicció en si mateix, perquè el que diu, a mi em sembla bé el que va dir, però cal analitzar-ho també. Per una banda diu, jo he estat escolaritzat en català i no tinc cap problema, etcètera, he estudiat en català molt bé, però aleshores com és que no el parles? És a dir, vol dir que l'escolarització no funciona, tampoc.
Què vol dir que no té necessitat?
Ah, exacte, perquè no tinc
una necessitat... Hi ha prou llibertat per no haver necessitat-ho.
No tinc una necessitat de parlar català.
I ningú s'ha desenvolupat lliurement i no li ha fet falta.
Però, justament, si estudies en català és perquè pugui ser competent en les dues llengües a l'hora de parlar. I resulta que ell només és competent en una llengua. El que passa és que és un personatge tan universal que, aleshores, aquestes declaracions són positives perquè, com a mínim, treu ferro a la cosa. Diu, escolti... En aquest sentit no hi ha problema. Hauria estat bé que hagués dit, el meu fill que ha nascut aquí sí que parlarà català.
A l'últim minut, deixem parlar el Jaume Pla d'aquest Nadal a casa que podrem veure al Teatre Auditori amb Laura Conejero, que justament quan arribava diu, oh, la Conejero, què bé ho fa. Que no s'ho perdin, no, els encuatencs?
No, clar que no, clar que no.
Que serà molt bonic, perquè inclús ho recomano per la gent que ja l'ha vist, perquè aquest és el 5è aniversari, i l'ha vist del monestir, esclar, llavors es feia en forma d'oratori, però és un muntatge teatral, hi ha un escenari, i passa en una casa burgesa de Barcelona que acaben de celebrar el Nadal, amb la taula parada i el pessebre, entren uns nanos del carrer i canten Nadales, i després entren a la camerata i van a la casa i fan un recital. I llavors la família diu fragment, bueno, diu tot el poema, però a nivells de diferents fragments de la família, no? I això és molt teatral i és molt bonic, i t'asseguro que la Pellejero, que no l'havia interpretat mai, s'emocionava quan l'ensenyem, perquè és autèntic, és un brillant Segarra, que us recomano que aneu.
Ho recomanem tots, i Cugat.cat hi serà allà per fer una bona cobertura. Moltes gràcies, senyors, per aquesta tertúlia.
Bon dia.